migdies de COPE Menorca començar amb un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i Antoni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana a la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Ens trobam a la tercera setmana d'Advent i aquest diumenge celebrarem el Dia de la Paraula de Déu.
En xerrarem en el programa d'avui, on també ratllarem de la inauguració de la nova nau de Mestral a Maó, la iniciació de nous catecúmens durant la missa de la Immaculada Concepció i la presentació del nou llibre de mossèn Bosco Fané.
Comencem i do l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps, la gent demanava a Joan: «Així, do, què hem de fer?» Ell el responia: «Qui tingui dos vestits, que en doni el qui no en té, i qui tingui menjar, que el compartesqui també amb els altres». Entre els que anaven a fer-se batiar, hi havia també uns cobradors d'impostos que li deien: «I nosaltres, mestre, què hem de fer?» I ell els contestà: «No exigiu més del que està establert». La gent que vivia en l'expectació sospitava si Joan no fora potser el Messies. Ell va respondre dient a tothom: «Jo us batí només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no som digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batiarà en l'Esperit Sant i en foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era. El blat l'entrarà al seu graner, però la pa la cremarà en un foc que no s'apaga». Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anava anunciant al poble la bona nova.
L'Evangeli del tercer diumenge d'Advent és la concreció de la proposta que la passada setmana ens feia Joan Baptista, d'aplanar el camí al Senyor. A la pregunta que li formulen els seus seguidors: «Què hem de fer?», Joan els respon que han de canviar, que han de tornar a Déu, que tot passa per la seva conversió, per un canvi radical d'estil de vida. Joan proposa un home nou per al temps nou que s'està preparant amb la vinguda del Messies. No els convida a anar al desert a viure una vida ascètica. Com ell, la millor manera de preparar el camí a Déu és construir una societat més solidària i fraterna. La proposta de Joan és ben clara: no penseu només en vosaltres mateixos i el vostre benestar. En escoltar les paraules de Joan ens podem sentir ferits i doldre'ns. Necessitem valentia per acollir-les i plantejar-nos què podem fer per obrir camins a Déu en el món. No serveix pensar que la nostra societat serà més justa i humana quan canvien els altres. L'arrel de les injustícies està també en el nostre cor. Les estructures de la societat reflecteixen l'esperit que ens mou a cadascú. Res tan eficaç com començar la nostra conversió compartint el que som i tenim amb els més necessitats.
Dintre de la secció Surt per places i camins, comencem a parlar del tema novè de discernir per evangelitzar. En els comensals a la taula de Déu, ho diu així la carta pastoral del bisbe Francesc.
Cada Eucaristia és una penyora del banquet del final del temps i ens fa gaudir per adelantat dels béns futurs. En l'Eucaristia, Déu ens seu a la seva taula i ens ofereix l'aliment de la paraula i del cos sang de Senyor. A través de la comunió sacramental amb el Fill de Déu immolat per nosaltres, creix la nostra comunió en Crist i s'edifica l'Església.
L'Eucaristia ens posa en tensió cap al món futur. Ens fa anhelar participar en el banquet del Regne, que Jesús desitja menjar amb els seus deixebles. Cada Eucaristia és anticipació de la glòria celestial, avançament del banquet final. És significatiu que, abans de rebre la comunió, el sacerdot digui: «Feliços els convidats a la taula del Senyor». Sí, som feliços perquè Déu mateix ens invita. Cada comunió és avançament dels aliments que gustarem en el banquet futur.
De l'Eucaristia sortim transformats. Seure a la taula de Déu ens fa sentir amb ell el desig que els nostres germans seguin en nosaltres i que siguin molts els qui participin de la festa. Cada vegada que celebram el sopar del Senyor, som enviats a anunciar la seva mort i proclamar la seva resurrecció, a passar de la indiferència a la missió, a explicar el que vivim i com el reconeixem en partir el pa. De comensals, passam a ser testimonis, servents que ajuden el Pare a reunir tots els fills dispersos pel món.
I de tot això ens demanem, vivim l'Eucaristia com un regal o una festa a la qual Déu ens convida? Quines són les condicions per a ser veritablement alimentats i transformats pels dons que rebem? Vivim la nostra vida eucarísticament en tensió cap al futur?
Escoltam del grup Cairoi, del seu disc Val la pena arriscar, la cançó titulada Sí, Jesús.
Sí, Jesús, jo vull escoltar l'Evangeli i assumir tots els seus riscos fiant-me de tu amb alegria i amb pau. Tots els seus riscos fiant-me de tu que val la pena arriscar. Sí, Jesús, jo vull escoltar l'Evangeli i assumir tots els seus riscos fiant-me de tu amb alegria i amb pau. Tots els seus riscos fiant-me de tu que val la pena arriscar.
Seguim escoltant el disc Val la pena arriscar del grup Cairoi i la cançó que es titula És millor parlar amb Déu.
Nosaltres a Xavier Martí Martínez, que és professor de filosofia al CAP de Llevant de Mó. Bon dia, Xavier.
Bon dia. Bon dia.
En Xavier és membre de la secció de Llengua i Literatura de l'Institut Menorquí d'Estudis, de l'IME. Avui és amb nosaltres per xerrar-nos del seu últim llibre, el diari 1824-1844 de Josep Sancho i Sancho, una obra sobre el capellà beneficiat de la parròquia de Santa Maria de Mó durant el segle XIX. Qui eren, però, aquest Josep Sancho i Sancho?
Bé, aquest senyor, bueno, primer dir que va destacar perquè va escriure obres sobre litúrgia, teologia, i historiador també, i sobretot també naturalista. I l'important d'aquest personatge és que com va néixer, diguem, en plena segona dominació anglesa, és a dir, concretament l'any 1776, s'emmarca dins tota aquesta situació de generacions de l'anomenada, diguem, el grup il·lustrat menorquí, com en Joan Ramis i Ramis, Antonio Roig, en Toni Fabri i Cardona, etc. Per tant, es troba en una època molt concreta pròpia d'aquesta de la il·lustració menorquina i clar, gràcies a aquest ambient que ell troba, no? Fa obres, diguem, ja no només de tipus de teologia, sinó també com a historiador i naturalista, hem dit. Per exemple, com a historiador hem de destacar, té uns 8 volums molt interessants sobre història de la parròquia de Mahó, que dona moltíssima informació històrica, i sobre l'ambient, per exemple, naturalista, té una obra que és importantíssima, que és l'any 1914, que està escrita en català, que es diu Ensaios per a la història natural de Menorca. I, clar, per tant, el que és important d'ell és que no només tracta temes de temps religiós, històric, sinó també de la naturalesa, no? Que era una cosa també típica de l'ambient, diguem, il·lustrat. Perquè, d'alguna forma, també la natura és expressió de l'obra de Déu, no? I, per tant, com a religiós i com a historiador naturalista dona aquesta visió. I ell se va educar amb els carmelites de Mahó i bueno, va rebre tota una formació teològica, es va doctorar en teologia i va tenir càrrecs importants de l'Església menorquina.
De totes maneres, el diari agafa un període de 20 anys, del 1824 al 1844, no? O sigui que ja entenc que ja és cap al final, una mica, o cap a una edat més madura, no? Per el que m'està explicant.
Sí, perquè es diria que va l'any 1844 i ell mor l'any 1847, és a dir, 3 anys després d'acabar el diari aquest. Hem de dir que aquest diari, sobretot en els contextos històrics, s'emmarca generalment el que és la Primera Guerra Carlina. I, és a dir, que seria de l'any 1873 al 40. I és molt interessant perquè aquest diari, perquè a part que és el gran gruix que és tema litúrgic, dona informació de temes litúrgics, clar, a més dona informació també d'aspectes històrics, de tot el tema de la Primera Guerra Carlina, la desamortització, i també anteriorment, en l'època, quan comença el diari, que és l'any 1824 fins al 33, correspon a el que seria des d'un punt de vista històric la dècada ominosa, és a dir, que quan Ferran VII encara, diguem, es troba que és, bueno, que és el restabliment de l'absolutisme de Ferran VII i és una repressió molt dura contra els liberals, no? I, per tant, aquest diari agafa el que seria la decadència de l'antic règim a el que se denomina la revolució liberal.
Un dels altres punts interessants, no?, d'aquest personatge de Josep Sancho i Sancho a nivell polític era que tenia una visió d'eclesiàstic moderat, no? Crec que comentaven que l'alta societat menorquina i també el clergat d'aquella època tenien una postura carlina, no?, dins aquest context de la Primera Guerra Carlina que comentàvem.
Sí, això és una cosa molt curiosa perquè fins a aquesta època de la Primera Guerra Carlina, que es va en 1933 al 40, s'inicia la guerra perquè Ferran VII mor i, per tant, el problema que hi havia era de la regència, per aquí havia de tenir la regència, no ara. Però, clar, Ferran VII té la seva filla Isabel II, que justament tenia 3 anys, i, per tant, no podia accedir en el tron, no? I agafa la regència la seva dona, que és la Maria Cristina, o sigui, la mare de Isabel II. Però també, clar, hi va haver un problema perquè hi havia el pretendent a la corona, que era el germà de Ferran VII, Carles Maria Isidre. I aquí se va establir el conflicte de la Guerra Civil Espanyola, aquesta, que uns partidaris que havien de ser el rei Carles, no?, el germà de Ferran, i uns altres que l'abolició de lo que es diu la llei sàlica, que va dir que ja les dones ja podrien governar, s'estableix aquest conflicte entre Carles, el pretendent a la corona, i Isabel II, diguem-ne sa mare, Maria Cristina, com a regenta. I s'ha creat aquest conflicte amb una guerra civil.
Clar.
I és molt curiós perquè hi ha hagut un moment que en Josep Sancho, quan mor en Ferran VII, en el seu diari diu que hem tingut la notícia positiva de la mort del rei Ferran tal, això que diu la notícia positiva. Clar, te crides atenció perquè té després també quan a vegades parla sobre la guerra que s'està duent en aquell moment, diu que, per exemple, quan hi ha una batalla que és perquè la perd en Carles, també es diu que destaca com a una bona notícia la pèrdua de Carles. No? O sigui, sempre hi ha aquesta tendència per part de Josep Sancho com a més bé de tendència com a liberal, però sobretot moderat, no progressista, perquè també el liberal seria moderats i progressistes. Els progressistes es van enfrontar tant amb els moderats posteriorment. Però sí una postura, diguem, liberal moderada, d'aquest eclesiàstic, que contrastava amb el clergat, sobretot de Ciutadella, i sobretot amb el bisbe. Pensava que el bisbe era elegit pràcticament pel rei absolutista, en Ferran VII, perquè tenia el que era el dret de patronat, que el tenia el dret d'escollir el bisbe, i per tant, com a rei absolutista, escollia bisbes absolutistes. Uh-huh. I aquí va haver un enfrontament amb la mateixa Iglesia menorquina. Això és interessant perquè quan el mateix bisbe, en aquell moment que Sant Antoni Ceruelo, l'any 1925, agafa el bisbat aquí de Menorca, just entra i a agafar la seu del bisbat, fa una carta pastoral, l'any 1925, on expressa aquesta divisió de la mateixa església amb una tendència i una altra. Uh-huh. Ho diu molt clar amb aquesta pastoral. Diu que la mucha cizanya que hi ha, que s'ha semblat a l'enemic, que s'ha semblat que fa referència a les dominacions angleses anteriors, jóvenes ancianos que leien Voltaire, Rousseau, és a dir, tot el moviment de la il·lustració que arribaven llibres en aquell moment a Menorca, no? Per enemics de l'altar i del tron, no? És molt típic aquest vocabulari de l'absolutisme, no? Per tant, Silvia, i se va crear un enfrontament molt clar.
Molt interessant. Idò, moltes gràcies, Xavier Martín, per ser nosaltres, i que vagi molt bé tot.
A continuació, els anem a explicar les diferents activitats que s'han duit a terme aquests dies passats.
I començant fent-nos ressò de l'inauguració de la nova nau de Mestral.
Mestral obre una botiga de dues plantes al polígon de Mó. La iniciativa d'economia solidària de Càritas, Mestral, ja té nova nau a la quarta fase del polígon industrial de Mó per a la venda d'objectes de segona mà. Es tracta d'un espai de dues plantes, de 417 metres quadrats, i ha quedat inaugurat dia 7 amb la benedicció del local per part del senyor bisbe Monsenyor Francesco Nessa. Aquesta obertura significa un pas endavant per Mestral. El projecte sobreposa així el segon incendi de la planta de tractament de residus el juny de 2017, després que escalés foc ja el 2011. L'incendi de l'any passat va provocar el trasllat de tota l'activitat de Mestral a les instal·lacions properes a l'aeroport, i això havia duit problemes d'espai per treballar adequadament. Gràcies a aquesta nova nau, però, l'ENS podrà seguir amb la seva missió sense haver de renunciar als projectes de reciclatge i de creació de llocs de feina. Els tallers de roba i reciclatge continuen funcionant a la nau antiga, on també es du a terme el tractament de residus, d'aparells elèctrics i electrònics, i l'única activitat que es trasllada a la nova nau, al carrer Itàlia, és la venda dels productes, com objectes, discos, roba o mobles. L'acte inaugural de la botiga va comptar també amb l'assistència del president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, que visitava per primera vegada Càritas Diocesana de Menorca.
Ara ampliem informació sobre la missa de l'Immaculada Concepció.
L'arxiprestat de Ciutadella va celebrar la solemnitat de l'Immaculada Concepció en la missió de 6 catecúmens adults que volien ser batiats amb la fe cristiana. el bisbe Francesc Conesa va oficiar la tradicional missa solemne a la catedral, el dia 8 al matí, i va dedicar unes belles paraules a la Verge durant l'homilia. Va destacar, en contemplar la gràcia i la bellesa de Maria, s'adverteix tot el poder de l'amor de Déu que brilla en ella, i ens sentim encoratjats per emprendre també nosaltres el camí de la santedat. La nostra església va afirmar homes i dones de Déu que no tinguin por, que assumesquin el risc de posar tota la seva vida a les seves mans, com va fer Maria. La celebració va comptar amb un gran nombre d'assistents, en els quals van poder gaudir de l'actuació de la capella davídica. El cor de la catedral va omplir el temple amb els seus cants, cosa que va agrair el bisbe, tant a la missa com després a les xarxes socials, on va publicar unes paraules d'agraïment a tots els presents.
Ara ens referim a la presentació del nou llibre de mossèn Joan Bosco Faner.
Bosco Faner presenta el seu 18è llibre al seminari. Mossèn Joan Bosco Faner va donar a conèixer Cartes Noves, Joves Velles al seminari diocesà a la Ciutadella divendres dia 7. En l'acte de presentació hi van intervenir en Diego Sabiote i en Miquel Àngel Limón amb discursos acadèmics sobre la publicació. L'obra Cartes Noves, Joves Velles és la 18ª de Bosco Faner i reflexiona sobre la vida dels primers cristians, és a dir, els textos dels Sants Pares. El format és epistolar, ja que recull les cartes que Bosco Faner va escriure a la seva fillola, na Clara Fullana, que també va col·laborar en la presentació del llibre. La seva intervenció, més enfocada des del punt de vista humà, va aportar el punt emocional a l'acte.
Després de la informació dels dies passats, els anem a proposar les activitats per al futur. Primer de tot, les germanes clarisses de Ciutadella ofereixen un taller bíblic.
Tindrà lloc al seu monestir demà matí i l'activitat és gratuïta. I qui desitgi apuntar-s'hi ho pot fer al telèfon 971 38 27 78.
Pregàries d'advent dels equips de matrimonis.
Els grups partiran del tema M'aixecaré i aniré per places i camins per anunciar la bona nova del Senyor. Es celebraran dues pregàries, una demà a les 9 del vespre a l'església de Santa Maria de Ferreries i l'altra demà passat diumenge a les 5:30 del vespre al santuari de Maria Auxiliadora de Ciutadella.
Ballet vivent.
Serà aquest diumenge de les 6 a les 8 del fosquet en el col·legi Sant Josep de Mó.
Matí de pregària amb els preveres.
Els preveres de Menorca tindran una nova jornada de recés el proper dimecres, de nou, al santuari de la Mare Déu del Toro.
Un altre recés al Toro.
Aquest és obert a tothom, està organitzat per les filles de la Sagrada Família. Serà dissabte, dia 22 de desembre, de les 11 a la 1, al santuari de la Mare Déu del Toro.
Llum de la Pau de Betlem.
Els escoltes repartiran la llum de la pau que l'agrupament Tramuntana haurà recollit prèviament de Guadalajara. Serà dissabte, dia 22, a les 5 del capvespre, a l'església de Santa Maria de Mol.
Representació dels pastorers.
Serà a la sala d'actes de Sant Miquel els dies 21, 22, 23, 26, 28, 29 i 30 i amb diferents horaris de representació. Per la compra d'entrada anticipada, la taquilla de la sala d'actes al carrer Les Andrones 23 estarà oberta de dia D7 pels benefactors del centre i els dies D8, D9 i 20 pel públic en general, de 7:30 a 9 del vespre.
I això és tot per aquesta setmana.
Que acabin de passar un molt bon divendres
i molt bona setmana.